I got this old guitar. The strings are rusty, but it's all I need. Bring in the kick drum, it can back the beat. Let's gather around and sing a song. Hey.
Hola, Quim Masferrer, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé.
Moltes gràcies per haver tornat al programa. Hem de fer una confessió ara, eh?
Fem-la.
El Quim estava convidat per venir justament el dia que Mas tenia una reunió amb el Rajoy a Madrid.
Sí.
I vam pensar que vingui el Quim, que a les 11, escolta, vindrà públic, farem el concurs, a la gent li fa molta il·lusió saludar-lo, perquè a més és que això vas pels pobles i t'idolatren. Pues justament el dia aquell ens vam trobar que el Quim va estar aquí una hora esperant a veure si li fèiem l'entrevista o no, esperant com un sant senyor.
No, David, encara diria més. Jo havia de venir el dia que crec que hi havia la reunió Mas-Rajoy. Mm. I m'ho vau posposar... No, ho vau avançar perquè em dius que aquell dia segurament no hi haurà temps. Vine el dia abans. I el dia abans va haver-hi la compareixença de Mas pel tema Pujol.
Ara és veritat.
Per tant, el dia aquell... És a dir, vau canviar el dia, després vaig venir i em vaig haver d'esperar perquè, clar, evidentment, primer és el president, faltaria més, amb un tema d'estat com aquest... I avui no sé si hi ha alguna cosa d'última hora.
No, estava pensant... Hola, sí? Òscar Broc, bon dia.
Estic esperant que passi alguna
cosa. Hola, Toni Vall, bon
què
dia.
Què tal, bon dia.
El dia que el Quim Masferrer ve a RAC1, sí, acaba passant alguna
passa,
cosa.
Passa,
us informo que pot ser que no acabem l'entrevista.
T'ho avisats, doncs.
Estem alerta. Estem
escoltem, si aneu faltats de notícies, truqueu-me, jo vinc i veureu com cau alguna cosa.
Bravo per l'amabilitat de repetir.
Encantat de ser aquí.
Que descanses o ja estàs preparant el que has de fer a la Sala Bars?
Ara estem precisament de gira de l'espectacle Temps. Ahir vaig estar a Falset, vaig anar a dormir tard. Us he escoltat avui parlant de migdiades. Us puc assegurar que avui en faré una i de llarga.
Sí?
Sí.
I
sí,
has escoltat que molt llarga, ja no
igual.
És migdiada.
No,
ja és una altra cosa.
És igual, diguem-ne com vulgueu. El doctor que digui el que vulgui. Ahir vam anar a dormir tard perquè estem de gira i el dia 3 de setembre al Teatre Barts, aquí al Paral·lel de Barcelona, hi ha l'estrena de Temps del 3 fins al 21. Ah. Amb moltíssimes ganes perquè és un espectacle que tenim moltes ganes de venir a Barcelona. Però, per culpa, entre cometes, del Foraster, del rodatge del Foraster, doncs no trobàvem el moment. I ara sí, finalment aquest setembre estarem fent Temps.
Del 3 al 21.
Sí.
Fes la falcada. De què va Temps?
Molt senzill. Què faries si et quedessin 90 minuts de vida? És a dir, el que dura una obra de teatre, el que dura un partit de futbol. Molt poc temps, però molt temps, perquè una obra de teatre dura temps. És a dir, tens temps per dir moltes coses. I, doncs això, aquesta pregunta tan lapidària que espero que no m'hagi de respondre mai a títol personal, el teatre permet jugar. I és un espectacle molt crític, perquè amb 90 minuts de vida, doncs, critiquem-ho. Ara que parlàvem de corrupcions polítiques, doncs, diem-ho, diem quatre veritats ben dites. És un espectacle amb molt d'humor, però amb aquesta sombra de la mort constant que fa que sigui una tragicomèdia.
Tu sol contra el públic.
Jo sol contra el cronòmetre, contra aquests 90 minuts, i evidentment, com sempre que t'enfrontes amb un directe, doncs contra el públic. Que, de fet, de moment estem molt contents amb aquests valors de la gira perquè l'espectacle té molta adaptació pels pobles, té molta acceptació, agrada aquesta cosa d'aquesta pregunta tan lapidària. Tot el públic se la fa després, un cop ha vist què és el que faria aquest personatge, i ara amb ganes d'afrontar la capital.
Però tu ho fas en clau d'humor, com sols fer les coses, o és dramàtic, això?
És una tragicomèdia, amb moments de molt d'humor, de gairebé de catarsi, perquè aquest personatge... és ben bé que allò que li queda de convento, doncs t'asseguro jo que es queda ben descansat, però sí que, clar, hi ha la sombra de la mort, i per tant hi ha moments molt poètics, fins i tot tristos, però que és un espectacle amb molt d'humor, que és com a mi m'agrada, el poder del comediant per poder criticar i per poder dir coses i tant, com si...
És que ets un comediant, però no sé si com a comediant et venia de gust també canviar una mica i fer plorar la gent, tampoc passa res, o fer entristir una mica la gent, et venia de gust a tu o ho necessitaves?
No sé, sempre jo parteixo d'unes ganes de dir coses, i aquesta vegada tenia al cap, quan escrivia l'espectacle Temps, de dir, hosti, tinc ganes de tocar el tema de la llibertat escènica, de poder dir les grosses, de poder criticar, d'això que hi ha una miqueta que es palpa en la societat, una certa indignació, el que ens ha portat a aquesta crisi econòmica, la corrupció política, tot això que ens està... En quin context algú podria dir-ho obertament, sense por a que el denunciessin, perquè, clar, algú que li queda 90 minuts de vida, t'asseguro jo que amb el lent que va la justícia no hi ha ni temps ni de denunciar-lo. Per tant, pots fer absolutament el que vulguis, la llibertat màxima. I això m'agradava molt. I llavors sí que és cert que també, evidentment, doncs, hi ha aquesta cosa més d'aquest cronòmetre escena que cada vegada l'espectador veu que queda menys, que genera una certa angoixa i de que fa doncs, que apareguin les pors i que fa que sigui molt xulo de fer, de veritat, a nivell interpretatiu, perquè passes des de moments de molt d'humor fins a moments realment poètics. I això és un autèntic plaer per un actor poder fer aquest ventall de maneres d'estar dalt de l'escenari.
Clar, no oblidéssim que és un actor, perquè no sé si esteu d'acord amb mi, Òscar i Toni, el Quim, clar, l'hem acabat posant tant en els darrers dues temporades amb el Foraster com un presentador, un showman, que clar, ell té un passat com a actor fantàstic, ell té un present com a actor fantàstic, té un gran futur com a actor, però escolta, t'ha quedat també lo de presentador, que fins i tot faràs la marató de TV3 amb la Mònica Terribas.
Sí, quan m'ho van dir, saps què els hi vaig dir? Dic, voleu dir que aneu bé? Us ho dic de veritat. No, home, és un autèntic...
Després va trucar el teu manager. Però diu, hem de reconduir això.
A veure, que hagin comptat amb mi, juntament amb la Mònica Terribas, per fer la Marató, que és aquesta autèntica festa major de Catalunya, on tots els pobles recullen diners per una bona causa, per la investigació, però al mateix temps ens ho passem bé. És a dir, perquè és una autèntica festa. I que això, doncs, hagin cregut que tant jo com la Mònica siguem els conductors, no tant tipus...
No, també vas fer les campanades, ets el presentador de moda.
Bé, això ja ho sabeu, això va a onades, ara.
Però això, quan tu, per exemple, vas començar amb el trio Teatre de Guerrilla, jo sí. Me'n recordo, jo era fan d'aquest trio, ostres, tu això ni ho imaginaves. És a dir, no s'ha passat pel cap treballar en treballs de presentació, televisió, etc. És a dir, tenies aquests objectius, tu, quan vas començar?
És a dir, tu a la vida hi ha moltes coses que per sort l'atzar t'hi va portant, o el camí que vas fent va portant cap a uns llocs que mai t'hauries imaginat anar-hi. Mai m'hagués imaginat també dedicar-me professionalment a aquesta feina. Jo, Sant Feliu de Buixalleu, que no vaig passar per l'Institut del Teatre, i si en aquells moments em diuen tu que t'agrada molt el teatre, és que t'hi podràs dedicar, guanyaràs la vida amb això. Tampoc no m'ho hagués imaginat mai. Per tant, es tracta d'anar fent, es tracta en certa manera anar fent via, anar fent camí, per allà on et sents més còmode, sobretot no tenir por als canvis. Ara em parlaves d'això, d'una època amb Teatre de Guerrilla, de Tercet, que vam decidir, prou, fins aquí hem arribat, i sembla que fa una mica de por. No, els canvis són els que ens permeten després fer altres coses. Els canvis a vegades els agafem com una cosa negativa, i jo crec que és una possibilitat a que ens passin coses com això. És a dir, doncs ara amb el Foraster i agafant aquesta part no tan sols d'humor, sinó que també en el Foraster veiem moments de que realment hi ha emoció i d'humor n'hi ha poc. Espectacles en solitari, que era una cosa que no m'havia plantejat mai i que ara estic molt content de fer. I tampoc, és a dir, no vull saber què és el que em depararà el futur, perquè que vinguin canvis i que ens passin coses i que seguim fent coses, que és la manera, almenys jo, de sentir-me viu, no?
Què et diuen ells? Perquè durant molts anys havíeu estat amb l'Albert Om aquí del pati, mira, fent una antològica tertúlia. Sí. Després et vas quedar amb el Xavi Bosch, que també me'n recordo que quan el Xavi, ell feia broma per antena i deia, una de les condicions per signar el contracte per fer el món a RAC1 és que vosaltres us quedeu. I veu acceptar quedar-vos. I després amb el Basté també veu estar uns quants anys. I quan parles amb el Fel, quan parles amb el Carles, què et diuen de tot això? Com heu canviat tots plegats? O...
Home, ens hem fet grans, però jo, de veritat, m'ha passat avui també. No hi ha dia que entri a aquest estudi de RAC1 i que recordi aquells moments, aquelles tertúlies, l'any 2000, és a dir, quan RAC1 era molt petitoneta i com te n'adones del monstre que ha arribat a ser RAC1, no? És a dir, líders d'audiència i totes aquestes coses. I recordo aquells començaments amb l'Albert Om. La veritat és que ho recordes amb una certa nostàlgia, però jo també sóc molt d'aquests de... Això sempre ens passa. És a dir, ara potser valores molt allò que tenies que en aquell moment no eres conscient d'aquella tertúlia que era tan màgica. Ara comencem a valorar el Barça de Guardiola, de dir, hòstia, tu, aquells títols, com pot ser que guanyéssim 6 títols? I, en canvi, quan érem pel mig, tenia una certa... Hòstia, doncs és això, no? El Barça... No. I amb el Foraster em passa el mateix, amb l'espectacle Temps també. Estic molt a dins, ho estic gaudint molt, però estic segur que d'aquí uns anys diré, ostres, el Foraster, mira que n'havíem arribat a fer. O l'espectacle Temps, mira que aquella temporada a Barcelona. Sempre el present ens costa una miqueta i ha de passar el temps per valorar-lo.
Mira, no? Que has arribat a trobar gent sí. peculiar.
I tant.
No, el pop és el que pensa, vull dir, esclar. Ah. La dita és que fa ells fan les barres o les peces de mig quilo, però fan 400 grams o 410, clar. 408, 415... Sí. En canvi, les de quart de quilo no ens estafen.
Ah.
Les de quart de quilo fan al contrari. Que poc antes de fer 250 grams en fan 260, 265.
En Cidro, un dels habitants de Tortellà.
En Cidro Tortellà, una persona simpatiquíssima. Jo crec que, a més, ens va ensenyar amb l'autenticitat un hobby que jo em pensava que ningú podia tenir, que era una certa dèria per pesar-ho absolutament tot. En Cidro de Tortellà, que a més després he tornat a veure, he anat al poble, i de veritat és tan entranyable, i el Foraster regala aquestes coses, conèixer a gent com en Cidro de Tortellà.
Jo he hagut de veure el programa molts cops per treball, no? Perquè a la Rositis el comentem moltes vegades, i la veritat és que l'aparició d'aquesta mena de personatges és una constant al programa. Recordo un senyor també que deia, que tenia una teoria que deia que tots tenim 11 litres de semen als testicles, sí. I que un cop els acabes ja s'ha acabat
En Pep semen. I de Prades, tranquil, que molts ser tots.
Escolta'm una cosa, algun cop has hagut de censurar algun comentari per passat de rosca? És a dir, que vagi més enllà del semen, ja? És a dir, us heu vist amb això?
Home, durant la... Mira, jo una de les coses que més greu ens sap, no a mi, sinó a tot l'equip del Foraster, és que, clar, durant els dies que estàs allà, graves molt, i després, per edició, n'hi ha molts que no surten per un tema de contingut, o fins i tot perquè el format és de 50 minuts i no hi cap tot, no? Hi ha alguna vegada de que, sí, de que hi ha algú que dius, aquest és que ens l'ha dit, o...
S'ha anat la olla, no?
O fins i tot ha perdut l'autenticitat, que és el que nosaltres busquem, i té una certa sobreactuació el que ens fa, i després, evidentment, doncs, ho treus. Però si hi ha una cosa a destacar, primera, és la generositat de la gent. És a dir, que t'expliquen coses seves, que comparteixen aquesta cosa tan extraordinària, que és compartir coses, i que, a més, no són personatges. En Cidro no és un personatge, és una persona. I el que t'explica de que té com a hobby pesar no és una cosa ficcionada, sinó que és una realitat. I quan les coses són de veritat, ostres, t'arriben. T'arriben... Sí, t'expliquin el que t'expliquin, perquè aquí tenim una cosa que sembla una miqueta extravagant, aquesta dèria per pesar-ho tot. Però quan algú t'explica com va morir el seu marit, per exemple, o quan algú t'explica quina és la seva afició, o en Jordi i l'Èric de Benifallet, que se'n van a pescar cirulos de 2 metres, que jo vaig al·lucinar. I són coses que passen de veritat, tu t'identifiques amb ells i te'ls acreus. I això és, jo crec que és el que és més xulo del Foraster.
Una pregunta. Alguna vegada, suposo que sí, heu tingut el perill o, diguéssim, la prevenció de no projectar sobre la gent i sobre el poble una mirada, diguéssim, extremadament extravagant, no? Diu, hosti, mira que raros que són. O mira que, saps? Que a vegades això pot passar, no? Et trobes amb gent que de cop et sorprèn i dius... que a vegades en pantalla pot semblar que hi ha com una espècie de... no de paròdia, però diguéssim de mirada una mica extrafeta. Això suposo que també aneu amb compte de trobar-ho, això.
El que intentem és arribar a un poble i intentar donar-hi, com a forasters, el nostre punt de vista. Què és el que copsem d'aquell poble? I jo estic convençut que a un mateix poble hi anem a una altra època de l'any i el punt de vista del foraster serà diferent. I també jo encoratjo la gent que facin de forasters i que ells vagin a Arsègal i que se'n vagin a Belianes i segurament veuran un poble diferent a com l'hem vist nosaltres, depenent del moment. I llavors, a partir d'aquí... el que ens diu com és el poble és la seva gent. És aquesta cosa del paisatge humà. És a dir, acostem-nos als pobles perquè s'hi menja bé, perquè té un bon paisatge, perquè té una església romànica molt xula, però acostem-s'hi per la seva gent. I la gent, quan és autèntica i t'explica les seves coses, això té una partitura, té una sintonia que hem intentat explicar en el dietari del Foraster, que aquest off the record de tot el que ens trobem allà. I a vegades... com a foraster, trobes pobles com a Prades, que hi havia en Pepi, realment extravagant, perquè la gent fins i tot n'hi havia que m'intentaven enganyar a mi mateix. Sí, sí, ostres, doncs per mi va ser una mica el poble de la mentida. A Tortellà era un poble de músics, perquè hi ha una solera de músics, i al mateix temps anàvem amb la idea de dir, allà s'hi fabrica la xiruca, s'hi fan culleres de boix, i no ho vam tocar-ho gairebé, perquè ens trobem una persona que diu que ho pesa tot. Ens trobem que resulta que allà hi estiueix la Núria Feliu. És a dir, durant aquells 2 dies el poble va agafar aquesta pàtina. I sempre intentem això, intentar fer un retrat de...
Perquè, Quim, una pregunta. Hi ha una producció prèvia? És a dir, vosaltres, quan decidiu al poble que anireu, envieu un equip de gent perquè us digui, mireu, jo crec que és un bon escenari anar aquí. O és un bon lloc aquesta carnisseria, però més a l'altra també, perquè, clar, n'hi ha dues que ningú s'ho agafi malament. ho mireu tot això abans?
A nosaltres, un cop tenim més o menys seleccionat el poble, tinguem en compte que el que ens interessa és el paisatge humà, per tant, deixem de costat boniquismes. No ens aniem a un poble perquè és molt maco, sinó
el paisatge humà sí.
O molt turístic, que també n'hem fet, perquè m'hem fet Port de la Selva, m'han fet Llafranc, però clar, després hem fet pobles que a mi m'han de perdonar, però jo desconeixia que existissin. També s'ha de dir que sóc de Sant Feliu de Buixalleu, per tant no puc presumir gaire, Vull dir que... Però sí que un cop tenim seleccionat el poble i hi va un localitzador que ell mira a veure com respira el poble, parla amb l'Ajuntament, la predisposició, que, per cert, estem molt contents perquè ja estem rebent una de mails impressionants de pobles que volen que hi passi el foraster, però saps què passa? Que ens diuen, sí, hi ha una fornera molt divertida, un petit informe del que hi ha, però és que un cop som allà, és que ens ho mengem.
Un cop vas allà, tu preguntes abans de trucar o el que veiem és...
No.
Tens tant de morro realment com sembla per la tele? És a dir, tu truques directament amb càmera i micro a la mà i bon dia, no has trucat abans a aquella porta.
Sí. Anem així.
És a dir, la gent del poble se't troba.
Sí.
No sap que hi ets. És a dir, jo vaig a comprar el pa al poble...
Ja ho saben, perquè és un poble petit, jo en sóc d'un, t'asseguro que a la que se sap que va el foraster, l'endemà ho sap tothom.
Sí, però ells van a comprar el pa i et troben.
No
saben que ets a la fleca, per exemple.
I això també és el fenomen Gran Hermano. En el primer, encara, però en la segona temporada, ja està. La gent ja t'ha clitxat. Ja et veu arribar amb la pica amb trotja. Llavors es posa la màscara d'actors?
No. Pot haver-hi algú, abans parlàvem d'una certa sobreactuació, però la veritat és que jo fins i tot i l'equip creiem de que el fet de saber què és el que fem amb aquell material, és a dir, jo recordo la primera temporada quan començàvem a gravar no estàvem en emissió i l'Adrià, el productor, havia d'explicar molt. No, és que això farem un monòleg del que vostè ens ha explicat i era com una miqueta engorrós perquè havíem d'explicar el que faríem. Ara tothom sap què és el que fem. I crec que, i d'això n'estem molt contents, de que el tractament que li donem és molt interessant, que ens l'estimem molt, que ens apreciem moltíssim les històries que ens expliquen, de que riem, però riem plegats. Jo puc arribar a riure del que m'expliquen, però ells riuen de la manera que jo explico el que ells m'han explicat, que ens emocionem junts, aquesta catarsi col·lectiva que hi ha el dia del monòleg, i això ens ha facilitat molt la feina, perquè fins i tot hi ha persones que ens expliquen coses que saben que en farem un bon ús d'aquelles coses i fa que encara s'obrin més. I aquí és on hi ha aquestes grans històries que la veritat que a mi m'han emocionat quan te'ls explica algú del poble, que són de veritat, no?
Yeah. Allà veig el cementiri.
Què?
Perdona, allà hi ha en Josep?
Sí. A la primera fila a l'esquerra hi ha el nicho, al mig, el número 3. I allà
està. O sigui, des d'aquí veus el nicho.
I de vegades surto aquí i li explico coses. Perquè el tinc perfecte, em va ideal.
És la Carme d'Arsegal, que des del balcó del restaurant veu la Serra del Cadí i el cementiri on hi ha enterrat el seu marit. En moments com aquests, tu t'has d'aguantar les llàgrimes?
Sí. Són moments en els que dius, ostres, que bé que estiguem aquí ara i que la Carme m'estigui compartint això i s'hagi obert d'aquesta manera i m'expliqui això. De totes maneres, jo les llàgrimes em cauen quan ho veig després, perquè quan estàs gravant estàs també molt pendent de coses més tècniques, de la càmera, de coses més gairebé que formen part de la feina o de mitja realització, i fa que tinguis una mena de tensió que després ho descarregues tot, fins i tot un cop s'acaba l'entrevista i després parles amb la Carme i dius, Carme... Que maca aquesta història que m'acabes d'explicar.
O aquella història de Tortellà, que també és un avi que pugeu...
Sí, l'avi Roc.
Pugeu amb ell a la moto i us imagineu el seu viatge a Barcelona amb la primera vespa que va haver-hi a Catalunya.
Sí. Mm.
I també és un moment que quan el veiem a casa sentíem aquell punt d'emoció de dir quin material tan fràgil, perquè en qualsevol moment l'avi et podia haver dit jo no pujo a la moto, rei.
I tant.
Però en canvi aconsegueixes que hi pugi i ho transformes en un moment màgic.
Sí. A mi la que en Roc de Tortellà, 98 anys, em va dir que feia 40 anys que no pujava aquella vespa, jo dic, ostres, no us agradaria pujar-hi ara? Mm. I de seguida vaig veure que en els seus ulls hi havia, sisplau, ajuda'm a pujar en aquesta moto. I després jo aquí ja fins i tot em vaig anar una miqueta més enllà i vam simular aquests viatges a Barcelona que ell havia fet. I va ser emocionant per mi veure que ell també s'emocionava. Aquesta cosa de la gent gran, que sovint no els escoltem prou i que ens expliquen coses, és l'experiència, és aquesta veu que està de tornada de tot, que si som capaços de transmetre només un 20% del que ens passa a l'equip mentre rodem, ja ho donem per bo, ja estem satisfets.
També vas tenir un moment, també hi ha hagut moments emocionants, però no emocionants de tristor o de nostàlgia, sinó jo vaig veure, per exemple, fent gairebé de cura de boda per una parella que anunciaven que es casaven al programa.
Sí.
El vaig veure fins i tot emocionat, no?
Sí. En Xurxo i la Bani de Santa Maria d'Oló. Clar, sí. Estàvem allà i de cop i volta en Xurxo ens diu... Que té ganes de declarar-se d'una manera diferent en la Vanessa, i a partir d'aquí, doncs, jo li dic una manera diferent, perdona, escolta'm, jo puc brindar un micro i una càmera. Uh-huh. I, escolta'm, en Sursi Lavana, es casen aquest 11 de setembre, uh-huh, a la Diada, i va ser un altre regal que ens van fer la gent del Foraster.
No faràs de cura, no? A la boda?
Bueno,
no, ja ho veig.
Bueno.
Ai.
Estan aplaudint perquè està traient els vents de les cordes que ens han ajudat a tirar fins a dalt. Mira, acaba de desplegar la bandera.
Aquesta és una tradició que vaig al·lucinar.
Sí, i jo també.
La Torre de l'Espanyol.
Sí.
Explica-ho.
Sí. A més, aquí vam anar a la Torre de l'Espanyol, allò que dèiem dels informes, saps allò de localitzador?
De la producció, allò que és molt de periodista.
Arribem a la Torre de l'Espanyol i el que preteníem era retratar... estaven a punt de collir les cireres. Llavors, aquesta cosa de fruites, saps? Ens venia de gust de dir, volem tractors i volem fruites i el camp i préssecs i com aclareixen els préssecs i com cullen les cireres. I arriba allà, ens trobem... un de la brigada que estava fent un forat a la plaça, i jo li vaig preguntar, però amb tota sinceritat, de dir, perdona, que hi ha un problema de clavegueram, no recordo què li vaig dir. Sí. Diu, no, si aquí plantem un pi de 18 metres perquè els quintos s'hi enfilin. Diu, hòstia, diu, quan ho feu, això? Quan ho feu? Diu, no, és que ho fem avui a la nit, és a dir, avui a la tarda anem a buscar el pi, i vaig trobar-ho... És
la xamba que veu tenir.
No, sí. És a dir, vaig trobar una cosa tan extraordinària...
I a part perillosa, perquè jo recordo la gent pujava fins a dalt de tot sense cap mena de corda ni res.
Ni res, i a més a més, fins i tot allò, els pares a baix...
Sí, els pares dels nens...
Vigila, no, els pares alentant, sí, sí. Tira un.
Però hi ha una frase que pronuncies tu, que no sé si l'has escrit tu o te la van escriure els guionistes, que dius, això ho veu National Geographic.
Sí.
I fa un programa de 3 hores.
I tant, com sí. Sí, i això està aquí al costat, eh? Això està aquí a la Torre de l'Espanyol, aquí a la Ribera de l'Ebre, no? I va ser... Que després hi ha molta gent que ens han dit que hi ha molts pobles que tenen aquesta tradició que jo personalment desconeixia, i viure-la és una autèntica passada, ho dic de veritat, eh?
Quina edat teniu, Maria?
81.
81?
81.
81 anys. La Maria del Meari. Quan agafa de velocitat el Meari?
No sé.
A veure quan marca...
Marca
140, Maria.
140.
Pot ser que els agafi 140?
És un dels moments deliciosos. Abans reivindicaves escoltar més a la gent gran. Que jo crec que aquesta és una cosa que no passa només als pobles, passa a totes les ciutats, però que jo crec que... Tenia un punt, a Catalunya li faltava que s'escoltés més a la gent gran, no només quan els hem vist al Casal Roc o quan els hem vist fer coses d'aquestes, però jo crec que hi havia un punt de que s'ha fet certa justícia amb el programa, perquè escoltem a molta gent que té molta experiència, que estan de tornada de tot en alguns casos, i que des de la saviesa i des del bon gros t'ho deixen anar, veritats com a temples.
Sí. La Maria del Meari de Molló, que ara hem escoltat aquesta falca, va ser, és que ella t'explicava, li dic, Maria, però aquest Meari la porta no tanca. Diu, però és igual, els Mossos ja em coneixen. Saps? I t'ho diu pel broc gros, això que dius. A mi hi ha una cosa, la gent gran, és que la gent gran... A vegades em diuen, Quim, m'agrada molt com tractes a la gent gran. Dic, perdona, dic, és que... Com els tractes, tu? És a dir, de quina altra manera hem de tractar la gent gran, si no és de vos, amb respecte? I sobretot una cosa, acostar-te amb ells amb ganes d'aprendre. Mai d'ensenyar. Qui sóc jo, un pobre xitxarelo, per ensenyar a la Maria del Meari, 82 anys, i que va amb un Meari pel...
A tota pastilla, també.
A tota pastilla. Sí, allò és...
Sembla una pel·lícula italiana d'aquelles del rector que conduïa tota Castanya.
Fellini.
Sí, és Fellini.
Oh, extraordinari.
És que jo crec que el boda...
I aquell riure que tenia la Maria del Meari, que a més et diu, té 5 marxes, però jo més poso fins a la tercera.
No, i el conduïa amb una fermesa impressionant. Jo crec que el punt aquest dels iaios que estan de volta de tot i que et diuen coses que no t'esperes, és un dels punts més atractius al programa. Mm. I recordo, per exemple, fa poc una senyora referint-se a la seva vida sexual dient que havia tancat l'ermita i a partir d'aquí allò va ser un rànic.
La Cristina de la Torre de l'Espanyol.
Vull dir que és gent gran que parla de la seva vida sexual, per exemple, amb una lleugeresa que dius, ostres...
Teniu molta demanda, de pobles que us
diuen. Sí, aquesta és la... Seria una miqueta el símptoma de que ho estem fent bé, no? De que hi ha molts ajuntaments de que voldrien que hi passés el foraster. I això ens dona a nosaltres molta de dir, ostres, anem bé per aquí, perquè... jo sóc de Sant Feliu de Buixalleu. Escolta, el meu poble només surt per la tele quan hi ha desgràcies, ho dic de veritat. 700 habitants, quan hi ha un incendi o quan hi ha un accident a la carretera comarcal que passa per sota. I que de cop i volta puguis fer 50 minuts de televisió, de prime time, dedicat a un poble de menys de 1.000 habitants, de parlant de la seva gent, rient, emocionant-nos o indignant-nos, és igual, perquè passi, tu ensenyes i l'espectador és lliure de fer el que vulgui, no? Però dedicat a un poble tan petit... Ostres, això...
I entraria Sant Feliu de Buixalleu? Estan llindada la població, no?
Sí, el que passa que el primer requisit de que hi arribés un foraster, si ho haig de fer jo, ja no seria així, no?
Bueno, series...
Em sap greu, eh? Em sap greu perquè, mira, Sant Feliu de Buixalleu segurament és...
Quantes vegades t'ho han demanat els del teu poble? A veure quan
moltes.
Vens aquí.
Sí, m'ho demanen molt.
Perquè a casa teva, la teva mare tenia fonda, em sembla, no?
Té un restaurant que el porta a mi germana, sí, de la Sant Feliu de Buixalleu.
Jo crec que seria ideal per l'últim programa.
Sí. Estàs llançant aquí una idea?
Seria el teu poble.
O que el propi poble vagi a casa del Quim.
A casa del Quim, per exemple. Tots ficats a dins.
Tots a casa, sí. De totes maneres, jo de foraster ho havia fet molt abans. És a dir, això d'anar... I segurament vosaltres potser també ho heu fet. I de veritat que ara tinc el gran plaer i honor de fer-ho amb càmeres i, a més, que et paguin per fer això. Que dius, això és acollonant. Però anar a un poble petit, a parlar amb el pastor... Abans parlàvem de la gent gran. No és que anem directament a la gent gran, sinó perquè en aquests pobles, el dia a dia, hi ha molta gent gran, perquè els que són més joves treballen fora. I poder-ho retratar i escoltar, sobretot escoltar, i aprendre moltíssim del que t'explica la gent, per mi és un autèntic esport fer de foraster, no? Mm.
Encara la tercera temporada, has començat a gravar ja alguns capítols, encara no?
A la tercera temporada hem fet una cosa que també va ser molt interessant de fer. Hem fet un foraster per la graella de TV3, que s'emetrà aquest setembre, i vam anar passant pels diferents programes de TV3 donant el tractament de foraster. És a dir, pel programa Divendres, pels Matins, pel Puntcat de l'Ariana Oltra, els hem anat fet tots, i després vam fer el monòleg en el Teatre Bars de Barcelona, precisament on te faré l'espectacle Temps aquest setembre, i vam fer un foraster per la graella, que ha estat molt xulo de fer. I després comencem a gravar la tercera temporada del foraster. Mm.
Hi ha una cosa que m'agrada molt, que és la mirada que té el Quim a càmera, que és com si ens convertíssim des de casa en copresentadors.
Totalment.
Quan va escoltant el que li explica la gent, em mira directament a casa a mi i penso que m'està fent còmplice d'allò que diu. Llavors, no et cal un copresentador, ja estem nosaltres a casa per copresentar. Llavors, hi ha moltes vegades que aquella mirada còmplice és com si... integressis a l'espectador en el programa. Mm.
Sí, que
comparteixes, no sé si has volgut o és una cosa que ja t'ha sortit... Però això és llenguatge televisiu molt pur, no?
Sí, la complicitat, la mateixa complicitat que té la gent amb mi i que s'obre per explicar-te coses, jo el que pretenc, que només escolto, perquè jo sóc un mèdium dins d'aquesta història, els protagonistes és la gent del poble, doncs aquesta complicitat que ells em llencen a mi, intento jo d'alguna manera amb la mirada llançar-la també a l'espectador. Fins al punt que hi ha vegades que la meva cara és de sorpresa, de dir, pot ser que m'estigui explicant això, o vegades de dir, ostres, quina història més xula que m'acabes d'explicar. I amb una mirada a càmera intentes transmetre
això. No t'envien molt sovint a cagar?
No,
És a dir, tu arribes allà amb el micròfon, abans em deies, tal qual...
Ah, d'acord.
Però no t'envien molt sovint a dir, escolta, és una merda.
Molt poquet.
Sí?
Sí, no, més d'aquesta manera, jo diria que no ens hem trobat en cap moment. El que sí que és cert és que hi ha algú que diu, no, jo no vull sortir. Que jo sempre m'hi poso com a exemple. Jo em llevo a les 8 del matí a Sant Feliu de Buixalleu, surto a fora i em ve un tio amb un micro, jo no sé què li diria, eh?
Jo ho penso.
Però hi ha un tant % molt petit de gent que, evidentment, diu, ostres, jo no vull sortir per la televisió, però el gruix gran de la població és de cooperació, de generositat i un sentiment de poble, de que el poble d'Osor quedi bé, perquè és el nostre poble. El poble de Llafranc, el d'Espolla, i el dia del monòleg, de veritat, que hi és tot el poble allà, hi ha un sentiment de nosaltres, un sentiment d'equip que a mi em posa la pell de gallina, ho dic de veritat.
I quan et passa el que et va passar fa poc, que vas anar a un poble, no recordo quin era, i no hi havia ningú pel carrer, perquè ja de 40 mitjans... Què fas aleshores amb el programa? Vull dir, com us plantegeu una situació com aquesta, en la qual no hi ha ningú pel carrer?
Mira, doncs, retratar una miqueta el que comentava abans de com sona el poble. És a dir, Arsèguel vam arribar-hi 40 habitants i vam arribar-hi un dia que era mercat a la Seu d'Urgell. Per tant, dels 40 a 30 eren a mercat. I vam dir, hem de retratar això. No hi ha ningú, Arsèguel.
Sí, sí.
I passejant pels carrers, i abans no vam trobar la primera persona amb qui parlar, doncs anem a retratar-ho, perquè fent de foraster, la sintonia ha estat aquesta. És escoltar una miqueta i intentar doncs, buscar-li quina és la nostra versió de com és el poble.
Havia una imatge que sorties de nit, recordo que era molt explicativa, i que el silenci era ensordidor, és a dir, era tan gran el silenci que sembla que feia soroll i tot. No hi ha ningú, absolutament
la nit d'Arsèguel. Sí.
Quim Masferrer, no ha passat res, no estic mirant ara, no ha comparegut ningú, no hem hagut d'interrompre. Jo he acabat l'entrevista, bueno, em queda una pregunta, però jo he acabat l'entrevista, veig que no ha passat res, escolta...
Ho celebro perquè a mi em feia patir una mica, això, eh?
Sí, jo pensava, a veure si és cosa del Quim que ve i no sé, ell provoca això, saps, allò...
Li estàs demanant massa, ja.
Sí. No haurà de tornar a venir un altre dia, que això també és una bona notícia, així podem fer-lo descansar, pobre meu. És veritat que la pick-up no és teva?
No, és del programa.
Però d'on surt aquesta pick-up de color taronja tan estranya?
Clar, la gent t'espera veure amb la pick-up.
Sí. I a més, ara, anar amb la pick-up, que clar, és gairebé de camuflatge. Color...
Hi ha molta gent que jo crec que se l'ha volgut comprar gràcies al programa. I en canvi, potser aquella marca abans no l'hauria venut, d'aquest color, i ara, en canvi, ha sigut un boom.
Sí. No, la pick-up aquesta buscàvem un cotxe... Aquest foraster és una miqueta romàntic. És un personatge que...
Camises de quadres...
Sí, solitari. Mm-hmm. Llavors volíem un cotxe de segona mà. El realitzador va dir, l'hem de pintar taronja perquè serà molt identificatiu. Destacarà absolutament amb tot, amb asfalt, amb sorra, amb vinyes i amb mar, no? I jo vaig dir, d'acord, de segona mà, de color taronja, va... Fem que sigui matrícula de Girona, que jo sóc gironí. I llavors aquí vam fer aquest paquet de la pick-up que la porto jo personalment quan anem a rodar a qualsevol dels pobles, a la Vall Fosca, jo agafo la pick-up i me'n vaig a la Vall Fosca. I és, de veritat és molt agraït. Ara notes la gent que et saluda i que et pita quan t'avancen, perquè corre poquet, per tant t'avancen. I la veritat és que crec que és
una gran promo. És
un dels encerts del programa, la pick-up, sí.
Quim Masferrer, moltes gràcies per haver vingut al món a RAC1 dues vegades. Que vagi molt bé i ens tornem a trobar ben aviat. Quan vulguis una altra vegada tornar, aquí estarem.
Gràcies i us convido, evidentment, del 3 al 22 de setembre al Teatre Barts.
Queda apuntat. Gràcies i molta sort.
Salut.
11 minuts i les 12.
El món a RAC1 amb David Jové.